Hola, què tal? Bona tarda des de la cadena Piranaica. Aquí estem, al Passeu Sense Trucar. Hola, Riqui.
Hola, Candela. Bona tarda. I bona tarda també a tots els amics i amigues que, com diem sempre, estan fent-nos costat, cosa que agraïm,
agraïm molt.
Doncs re, benvinguts, com sempre, a la segona part del Passeu Sense Trucar, avui que doncs fa un dia de pluja.
De tardor, tardor, eh?
Tardor, tardor. Tardor, tardor.
Cauen les fulles.
Cauen les fulles.
Cistells plens de bolets.
Oh, sí.
Aviat
sí,
les
sí.
Castanyes, que ja en venen caríssimes, a vora 10 euros al quilo.
Què em dius ara?
Oh, sí.
Carai.
Les he vistes.
I crues, oi? A sobre te les has de fregir, tu? Bueno, te les has de...
De fregir, no ho sé, eh?
Bueno, fregir no, vull dir...
Coure, no?
Coure. Tinc una paella d'aquelles amb forats.
Sí, esclar.
Sí, sí, sí. L'altre dia, precisament, vaig voler fer una truita i no em va sortir.
No, esclar.
Perquè va caure tot l'ou.
Ai, dona, ets espavilat, eh?
Ah, sí, bueno, sí. És que sempre vaig procurant fent... intentant fer coses noves.
Sí, ja ho veig, ja. Buscar... Però no surten massa bé, trobo, eh?
Noves alternatives a la gastronomia i a la cuina. Era... Volia fer una cuina... Volia fer una cuina. Volia... Bueno, ja m'agradaria fer la cuina, també. No, volia fer una truita de forats.
Una truita de forats, com un gruyère, no?
Correcte, correcte. Ja. Sí, senyora. Sí,
doncs
senyora.
No et va sortir bé l'invent.
No, no gaire. Bueno, avui, senyores i senyors, recordarem una data del 26 de setembre, dia d'avui, però en aquest cas de l'any 1969, perquè en els Estats Units es va estrenar una comèdia molt divertida.
Jo no la vaig veure mai.
Sí, jo sí.
Era molt petiteta.
Eres petiteta, sí. Sí. Però jo sí, la recordo amb carinyo, no? Here's the story of a lovely lady who
was bringing up three very lovely girls. La tribu de los Brady.
La tribu de los Brady. Molt divertida, una família amb tots els seus problemes i tal.
No, era Mamá y sus increíbles hijos.
No, no era aquesta, no era aquesta.
Devia ser més o menys una cosa semblant, no?
Sí, una cosa així, en plan familiar i tal. Va durar 5 anys, les seus,
no, els
seus episodis. Sí, sí. I això s'emetia, doncs, pel canal, en aquest cas allà als Estats Units, ABC.
I aquí es va poder veure també
la primera.
La que hi havia, no?
La
televisió espanyola.
La primera. Sí, sí.
O sigui,
sí, sí.
Era la primera i l'única. No hi havia ni UHF en aquell temps.
Doncs,
o potser sí, el bueno, 69, no?
Sí, poder sí, poder sí. A més, tampoc ens va arribar el 69. Va arribar
no,
una
miqueta clar, va arribar
bastant,
més tard.
Bastant més tard, eh?
Molt bé.
Dit això, recordarem també que ahir el més vist a la tele... Doncs va ser la Dana.
Dana?
Dana.
Dana, aquest fenomen meteorològic?
No.
Ah.
Un fenomen...
Mexicà. És mexicana, ella.
Una noia molt maca.
Uh-huh.
I, a més, molt divertida.
Sí.
Vaig estar veient un momentet a veure què, perquè no en tenia tampoc masses referències. I molt bé, molt bé. La Revuelta, que és el programa de la U, que a les 21 hores 41 minuts aquest espai va aconseguir reunir davant del televisor 2.113.000 espectadors d'audiència, vol dir un 16,1 de quota de pantalla.
I pel que fa al Minut d'Or, una vegada més s'emporta la palma el concurs d'Antena 3 Passa Palabra.
Val, tornant a les audiències televisives, doncs, amb estricta coincidència amb l'Hormiguero, 21:55, 23:04, La Revuelta, 16,6, 2.181.000 espectadors, l'Hormiguero, 15,8, 2.081.000, és a dir, 100.000 més a La Revuelta.
Bueno. I ahir va haver futbol, Barcelona-Getafe, que va aplegar 614.000 espectadors.
Exacte.
Entre ells tu.
Entre ells jo. Tot i que no vaig estar molt pel tema,
no?
També t'ho haig de dir, no vaig estar massa pel tema. Bé, pel que fa a l'estrena, doncs mira, l'estrena més destacada va ser ahir una emissió que es diu De Viernes, però que curiosament es feia De Miércoles, no?
Uh-huh.
És un especial que es dedicava a Julián Muñoz, que com ja sabeu, doncs, se'ns ha mort, que toma,
Home, és que va fer una entrevista.
Això.
Va donar una entrevista quan estava ja molt malalt.
Molt.
Que es havia d'emetre un cop mort, eh? Va ser doncs, el que va demanar ell. Sí. I així es va fer, eh?
Condició sine qua non, una vegada doncs, ja no sigui aquí amb tots, i aleshores es va emetre aquesta entrevista on es veu que, jo no la vaig veure, però es veu que diu coses de...
Demanant perdó a la Marbella, a la població de Marbella, i acusant de deixar-lo sense ni cinc de calaix a la Pantoja.
Exacte.
Perquè s'ho va... Poli tot, eh?
Absolutament tot. Bé, doncs era programa de Telecinco, 22 hores 8 minuts, i va fer un promig de 1.384.000 espectadors. 1.384.000 espectadors.
I ahir es va estrenar a la primera de Televisió Espanyola una sèrie que es diu Les Abogades, amb Irene Escolar, Elisabet Casanovas, Paula Ossero i Almudena Pascual com a protagonistes, donen vida doncs, a Manuela Carmena, Cristina Almeida, Lola González i Paca Sauquillo, abogades laboralistes que van plantar cara als tribunals franquistes quan encara era una Espanya una miqueta fosca. Estava encara viu Franco, a les portes, però ja, de la transició.
Exacte.
13,3 de share.
Sí, 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 no està malament. 1.291.000 persones, programa que es va emetre després de, el Broncano, del programa del Broncano. També vam estar a la White de què era el que ens portaria com a audiència la Sexta amb el programa Caso, que és el programa
segon
del meu amic
episodi.
Carles Quílez, no? Aquest programa que és exactament idèntic a Crims, com ja ho deia.
Totalment.
Però idèntic, Bé, ahir el tema girava al voltant de Vanessa.
Sí.
Vanessa.
Localitzat a Galícia, un cas que va passar ja fa uns anys endarrere. Va tenir un 3,7,
Sí, un 3,7, 397.000 espectadors. I també s'ha de dir que Televisió Espanyola, que, bueno, escolta, està embaladíssima, doncs ara en aquest cas doncs, posa data d'estrena a La Biencantà.
Sí.
La Biencantà, nou programa que ja sabem quan començarà.
És un nou talent show, més o menys ja pel nom del concurs podeu imaginar-vos cap a on va. Buscarà el o la millor artista de cobla actual. Serà dimarts 1 d'octubre a les 22:50 i hi haurà com a jurat Raiden, Maria del Monte i Lucas Vidal. Seran els jutges, diguéssim.
Sí, d'aquest nou programa que es diu La Biencantà.
La Biencantà,
La Biencantà. També avui tenim el final d'aquesta nova jornada que s'ha fet entre setmana, i avui a les 7, Espanyol-Villarreal, a les 7 també Les Palmes-Betis, i a les 9 del vespre Celta Atlético de Madrid. Això serà doncs, aquesta tarda.
Molt bé, continuem aquí al Passeu sense trucar. Si sou habituals, ja sabreu que els dijous...
Psicologia.
Amb la Laura Dallarès.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Moment per la psicologia de més a prop, més planera, més digerible, tal com sempre ens explica diferents trastorns la Laura Dallarès. Benvinguda un dia més, Laura, què tal, com anem?
Bona tarda, moltes gràcies.
A tu per estar amb nosaltres. Avui ens posa sobre la taula un tema que porta per nom el dolor crònic, com conviure amb ell.
Sí, com conviure amb ell, perquè el dolor crònic és una d'aquelles coses que suposen tot un repte emocional i físic i psicològic.
Sí.
Clar, el dolor el que fa és canviar la qualitat de vida de les persones. Per què? Perquè va canviant la manera en com aquestes persones es relacionen amb el seu entorn, no? Va empitjorant l'estat anímic i alhora es deixen de fer activitats que abans les persones realitzaven i els hi agradaven, no? I això és un engranatge que el que fa és incrementar molt el risc de poder desenvolupar trastorns com són el trastorn depressiu o trastorns d'ansietat, no? Llavors, jo el que us proposo és que examinem avui plegats com afecta el dolor als processos psicològics. Perquè sabem, no?, quan tenim doncs mals d'esquena o fibromiàlgia, sabem que hi ha un tractament que es fa doncs amb el metge, no?, que és potser més farmacèutic, i després hi ha tot el que seria l'afectació psicològica, que aquesta potser és una miqueta més desconeguda, no? Quin és el primer procés psicològic que es veu afectat quan hi ha un estat d'aquests, de dolor crònic? És la tensió, Candela. La tensió, quan nosaltres tenim dolor en una zona, té tendència a focalitzar-se sobre aquella zona, no? Què passa amb això? Que dintre del cervell tenim àrees que s'encarreguen de diferents coses. I la que s'encarrega de la sensibilitat de les sensacions és l'àrea somatosensorial. Què passa? Que jo, per exemple, em punxo una cama, no? Llavors aquesta àrea avisa de atenció punxada a la cama dreta, no?
Sí.
I la meva atenció es focalitza allà. Si jo estic pendent d'aquella punxada molta estona, al final acabo notant un dolor molt més intens i fins i tot amb matisos, no? Per què? Perquè la tensió va retroalimentant aquesta àrea i aquesta àrea es va tornant com molt més fina. De dir, doncs ara noto que ha travessat la pell, ara noto... M'ho estic inventant, però perquè s'entengui la idea, no?
Sí, no, millor, millor, sí, tant, i tant.
Al final, el que aconseguim amb això és reforçar les sensacions de dolor. Quan jo estic molt pendent d'allò que em fa mal, allò que em fa mal s'incrementa. I vaig reforçant aquesta sensació de dolor i tinc més intensitat i, per tant, més dolor. Per tant, aquest seria un primer procés que resulta molt interessant en relació al dolor. El segon procés és tots els processos de pensament, no? Quan tenim dolor, el que s'activen són pensaments automàtics i són negatius. No seran positius, evidentment. Per què? Perquè es vinculen a un estat en què el cos no es troba bé i això pot ser interpretat ràpidament com una amenaça. Ojo, que no em trobo bé, aquí hi ha un perill, no? Tot, ja veieu que està molt focalitzat a la supervivència, al final, Què passa? Que s'activen aquests pensaments negatius que són molt similars als que tenim quan tenim un estat depressiu. És a dir, es vinculen a estats de desesperança, això no té sortida, això no acabarà mai, no sortiré mai d'aquesta, i a estats de baixa autoestima, no serveixo per a res, sóc una càrrega, no? Tothom ha d'estar pendent de mi, i això al final es va reforçant de tal manera perquè hi ha un fenomen que és la neuroplasticitat, no sé si n'heu sentit a parlar.
N'hem parlat, sí.
El que ens diu és que el cervell és molt ràpid adaptant-se als canvis, no? I això amb els nens es veu molt ràpid. Els nens aprenen super de pressa. Si tu ensenyes un idioma amb un nen petit, l'aprendrà molt més ràpid
que una persona adulta. Això sempre
es diu, no? Sí, claro. Perquè té totes les connexions neuronals molt fresquetes i té la neuroplasticitat molt ràpida. Però igualment amb adults també la tenim, no? Què passa? Que quan jo estic repetint de pensaments negatius dia sí, dia també, aquest pensament el que fa és cridar una emoció de la mateixa freqüència, és a dir, una emoció negativa. Anem reforçant totes aquestes xarxes, totes aquestes connexions neuronals, i això, per neuroplasticitat, es va convertint ja en una manera de ser, no? I facilita que jo estigui pitjor. És a dir, que no només tinc dolor, sinó que a més estic de mala llet, no tinc ganes de sortir.
Sí.
És a dir, que es va fent tot un engranatge que és molt perillós. I l'últim procés del qual us vull parlar, i és fonamental, és l'estrès. Per què? Perquè quan hi ha dolor crònic, aquest dolor s'interpreta com una amenaça i es genera major quantitat d'una hormona que es diu cortisol, que és l'hormona que s'allibera en presència de l'estrès. Aquest cortisol afecta a dues àrees molt concretes, que són l'hipocamp i l'amígdala. L'hipocamp és una àrea del cervell que el que fa és encarregar-se de tots els processos d'aprenentatge i de memòria. Què passa? Que quan hi ha molt cortisol, l'hipocamp, diguéssim, que s'emborratxa una miqueta, no? I el que empitjora és la nostra memòria. Com es tradueix això? Doncs escolta, que m'estic trobant malament, estic per casa, estic malament, jo no noto que estic estressada perquè no ho noto, perquè total, estic per casa, no faig res, però em vaig oblidant coses. M'oblido de prendre'm la medicació...
Sí, perquè queda com que tens això que has dit molt bé, no? Com una borratxera.
Exacte.
És com a bloquejada.
Una borratxera de cortisol i vaig fent petits oblits de memòria. Sí. Clar, si jo no sé això que us estic explicant ara, pensaré que encara estic més fotuda del que en realitat estic i és probable que incrementi encara més el meu estrès.
I encara sóc més bruixut tot plegat.
Exacte.
Clar.
Per altra banda, tenim l'amígdala. L'amígdala n'hem parlat diverses vegades, però per refrescar-ho ràpidament, és aquella estructura que s'encarrega de processar totes les emocions, bones i dolentes. Però què passa? Que és una estructura mega ràpida. És aquella que quan estiguem dintre d'un incendi, la que ens portarà a la sortida serà aquesta. És la responsable d'això, no? Moltes vegades s'equivoca. Per què? Perquè no hi ha una reflexió al darrere. És una estructura superràpida. No hi ha temps per reflexionar. Ella processa emocions. Pum, 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 pum. Clar, en presència de cortisol, l'amígdala, igual que l'hipocamp, està una mica emborratxadeta i el que genera són pors irracionals. Pors que fins i tot abans no teníem. I ja sabeu que la por té molta vinculació amb l'ansietat. Per tant, a més, el que tindrem serà un estat ansiós, no? Conseqüències de tot aquest caldo de cultiu, doncs increment del dolor, del malestar físic i emocional, tindrem possiblement problemes d'ansietat i de depressió, un estat anímic més aviat baix, disminució de les activitats, és a dir, que anem reduint, deixem de fer coses, i aïllament social. Com millorem tot això? Doncs amb el metge es tracta el tractament que s'hagi de tractar. I en psicologia el que fem és treballar molt, sobretot, a l'acceptació. Per què? Perquè és molt important acceptar la nova situació, sobretot si aquesta nova situació durarà una temporadeta llarga o, si ens diuen ja, que serà la nova
normalitat. Tota la vida, sí.
Exacte. Quan abans assumim això, abans alleugerim el malestar psicològic, perquè mentre no ho estem assumint, estem lluitant en contra. I en aquesta lluita en contra d'algo que no podem parar, només podem sortir perdent. Per tant, és molt important que ho acceptem com abans millor, perquè això ens permetrà adaptar-nos de forma molt més ràpida i buscar estratègies que ens permetin conviure millor amb això.
Clar, però primer, tot aquestes efectes secundaris o posem-li el nom que vulguis, s'ha d'alleugerar, perquè arriba un moment que potser estàs més malament anímicament que no pas el mal que puguis tenir en una zona
correcte.
Com les cervicals, eh?
Correcte, correcte. Per això també hauríem de treballar, com hem dit abans, l'atenció. L'atenció es relaciona molt amb totes les sensacions físiques, no? Doncs hem d'entrenar la nostra ment per ser capaços de dirigir l'atenció cap allà on nosaltres la vulguem dirigir. Per què? Perquè quan tinguem dolor ja sabem que ella tindrà tendència a anar cap al dolor. Anirà cap al mal de cervicals. Però si nosaltres tenim un entrenament per redirigir aquesta atenció, serem capaços de distreure-la i així disminuir la pressió sobre l'escorça somatosensorial. Una altra cosa és que hem de treballar el pensament positiu. Això és superimportant i molt difícil, perquè quan estem malament, la tendència natural
negatiu,
és anar cap al negatiu.
Total.
Aquí hi ha una cosa que a mi m'agrada molt fer, que són les visualitzacions positives. És una cosa que sona com a molt de bruixeria, però no ho és, no? Perquè al final què passa? Que la realitat de les persones que estan amb dolor crònic és que estan tancades a casa, estan sovint soles, han perdut tot allò que els hi és gratificant i és important poder-les portar a un espai que encara que sigui imaginari, i això és important, encara que sigui imaginari, genere benestar.
Clar.
Per tant, no és una pèrdua de temps, no és somiatruites, no. És portar la ment a un estat imaginari positiu per generar sensacions positives en el cos que contrarrestin amb les negatives. Aquí cal saber una cosa. Les sensacions negatives i les sensacions positives són contradictòries. Per tant, si el que volem és restar a dies negatives, hem d'anar a buscar les positives per sobreposar-nos. I així estarem millor. Ja veieu que tot això té la seva petita màgia al darrere, no?
No és el que treballem jo que fa molts anys, tot això es treballa.
Correcte, que... el ioga treballa aquestes coses i a vegades ens diuen no, però és que la psicologia no ha d'anar cap aquí, però és important posar-nos en el lloc de la persona. Uh-huh. Quan estic tancat a casa amb migranya, a les fosques, que no puc fer res, potser és important que hi hagi algú que em pugui fer viatjar cap a un altre lloc, encara que sigui imaginari, però que em faci sentir bé. Ja sabeu que la ment no diferencia massa el que és real del que és imaginari, i una bona prova d'això és quan recordem algun record que ens porte emocions positives,
sí,
i ens descobrim somrient.
Sí, és veritat.
I dius, ostres, que feliç que era, no, en aquell moment, perquè la ment automàticament ha tornat cap allà i el cos s'ha ficat amb la emocionalitat d'aquell moment. Per tant, si me'n vaig a un lloc, si el que necessito és pau i tranquil·litat i visualitzo un camp amb flors i tranquil·litat, aquesta pau i tranquil·litat acabaran venint cap a mi, perquè les estaré portant amb la meva ment, igual que si recordo un enterro d'algú que m'he estimat molt i que ja no hi és, probablement acabi plorant,
sí.
M'entens?
Sí.
Dic que tot això és la màgia de la ment, i quan nosaltres som els mestres d'aquesta màgia, doncs podem fer grans coses.
Clar, però...
podem estar molt millor.
Hem d'anar a vosaltres, els professionals, perquè ens adreceu, ens digueu quina és la drecera que hem d'agafar més curta i més recta, que ens ajudeu també... Perquè, a veure, això de la nit al dia
no
es pot fer.
No,
siguem realistes,
fet,
és un l'altre procés.
L'altre dia veia una imatge de l'expectativa, no?, del que seria un procés psicològic, i hi havia com una línia recta preciosa, i el procés psicològic no és mai així. El procés psicològic sempre hi ha grans pujades i grans baixades,
sí, clar.
Una zona d'estabilitat, enmig es torna a trencar, tornes a baixar, no?, perquè al final la vida és així, la vida és canviant, la vida no és lineal.
No.
Sinó no, seria molt avorrida, també.
També. Déu-n'hi-do, doncs escolta, més que interessant, com sempre, el tema que avui hem tractat, com viure, conviure amb el dolor crònic, i esperem que, com sempre, us hagi agradat tot el que ens ha explicat la Laura, i amb la finalitat també de conèixer-nos a nosaltres mateixos, perquè al fi i al cap som els únics que estem amb nosaltres les 24 hores. Vull dir, no?
És important estimar-se.
És clar, sí, sí. Sona
des tòpic. Que neixes fins que te'n vas, estàs amb tu mateix. Això és una certesa.
Hem parlat moltes vegades, no? Sona tòpic. No cal arribar a ser una persona narcisista i egocèntrica,
no.
Però sí... pensar en nosaltres, perquè ens en benefici propi, eh? Doncs escolta, Laura, moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
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 Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Recte final, doncs, el passeu sense trucar de dijous. Com passen els dies, eh? Escolta, tu, mira.
Dies, les setmanes, els mesos...
Ai.
Estem ja, com aquell que diu, a les portes del mes d'octubre.
Em sap que és de Nadal, anava a dir, espera't, home, espera't.
No, però tampoc me falta gaire.
Ui, quina mandra em fa, Déu meu.
Bueno.
Quina mandra.
Ja sabeu, sabeu que sempre ens agrada acabar amb bona música... i sempre relacionat, doncs, amb el dia que vivim, però d'anys diferents. Música del 26 de setembre. Mira, el 26 de setembre del 65, els Beatles van ser distingits per la reina Isabel II amb la Ordre de l'Imperi Britànic. I es dona la coincidència també que el 26 de setembre del 69,
quatre anys més tard,
es publicava en el Regne Unit, després per tot el món, el que seria l'últim àlbum dels Beatles, el famós Abbey Road.
Aquella portada...
aquella portada, evidentment, icònica i mítica, eh?
I tant.
Que sí.
Abbey Road, hi havia moltíssimes cançons. Nosaltres hem escollit aquesta. Esperem que sigui del vostre grat. Es fa difícil que no us agradi, no ens agradi una cançó dels Beatles.
És complicat.
Come Together.
Hombre,
extraordinària.
Meravellós.
Tornem demà. Adéu-siau.
Adéu.
for me.